Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Doncs deixem la maleïda pandèmia de banda, parlem d'altres qüestions i ho farem amb Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor Sala Martín, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com anem?
Molt bé, aquí, en fi, ja l'han vacunat a vostè o encara no?
No.
Encara no?
No, no, soc jove.
Sí, sí, no, no, és dels de la meva generació, és dels que veig que no han vacunat. En conec alguns que ja els han vacunat amb AstraZeneca. Per tant, en fi, a poc, mica en mica, allò que se'n diu s'omple la pica. Professor, la secretària del Tresor, per entrar en una qüestió d'actualitat, després abordarem altres qüestions, dels Estats Units, ha manat avui un impost mínim de societats a escala global per les multinacionals. Janet Yellen ha anunciat que vol treballar amb els països del G20 perquè hi hagi uns sistemes fiscals més estables i justos i es freni la carrera a la baixa que està patint aquests tributs en alguns països. No sé què li sembla aquesta idea de la secretària del Tresor.
A veure, aquí hi ha dues idees separades, posades en una. La primera és que vol que tots els països, o almenys els països grans, el G20, doncs tinguin el mateix tipus impositiu, i ella parla del tipus impositiu sobre els beneficis, l'impost sobre els beneficis de les empreses, que són molt diferents a diferents països, i això fa que les empreses multinacionals puguin triar, doncs, posar-se, per exemple, a Irlanda, que el tipus d'impositiu sobre els beneficis de les empreses és molt més baix, i, per tant, puguin canalitzar d'alguna manera tots els seus beneficis mundials a Irlanda i pagar molt pocs impostos. Si Irlanda tingués els mateixos beneficis que Estats Units i que Espanya i que Itàlia i que tots els altres països, això no passaria. Per tant, la primera idea és intentar harmonitzar. Aquesta idea no és nova, ja fa temps que la OCDE, que és l'Associació de Països Rics, ho estan intentant, però no ho estan aconseguint. La segona idea és pujar els tipus impositius. Ara mateix els Estats Units estan al voltant del 20% i ell està proposant posar-los al 28-30%. I això és, òbviament, la conseqüència directa del fet de que els Estats Units, perquè estem parlant de la secretària del Tresor dels Estats Units, s'han adonat que tota aquesta despesa que han hagut de fer per la Covid, recordeu que als Estats Units, a Europa hem gastat, per comparació, hem promès, tots els països de la Unió Europea han promès, doncs, gastar uns 0,75 bilions d'euros, que seria com uns 0,9 bilions de dòlars. Doncs als Estats Units, el Trump a l'abril va gastar 2 bilions, el Trump al desembre va gastar un altre bilió, el Biden fa un parell de mesos 2 bilions, i ara està proposant gastar-ne 3 bilions addicionals, és a dir, un total de 8 bilions comparat amb els 0,9 dels Estats Units, d'Europa. És a dir, els Estats Units, perquè la crisi no els hi afectés molt, han gastat una borrada de calés, i clar, això s'ha de pagar. La gent que vol que el govern gasti no se n'adona sovint de que els calés han de sortir d'algun lloc, i el govern no treu calés d'altres llocs que no sigui la butxaca dels contribuents. I per tant, la segona idea de la Janet Yellen és, escolta, ens estem trobant un forat fiscal brutal, i aquí d'alguna manera haurem de pujar impostos, i ha començat a posar el globus sonda per dir, comencem amb les empreses, de 0,2 que paguin a 0,28% dels beneficis, i aviam què passa. Això són les dues idees.
Molt bé, doncs això és, en fi, el que vol tirar endavant, en aquest cas a través del G20, la secretària, en aquest cas de la Reserva Federal, per la secretària del Tresor dels Estats Units, com deien la Janet Yellen. I aquest cap de setmana, professor, ha mort l'economista canadenc Robert Mundell, a qui molts consideraven el pare intel·lectual de l'euro. Mandel va guanyar el Premi Nobel d'Economia l'any 99, era professor emèrit de la Universitat de Chicago i de la Universitat de Columbia de Nova York i passarà a la història com un dels grans pensadors econòmics del segle XX. Mandel va ser una mena de pare acadèmic per vostè i va ser qui el va convèncer per deixar Yale per anar a fer classes a Columbia. Com va anar aquest primer contacte amb Robert Mandel?
A veure, jo era professor de Yale, era jove, tenia 31 anys, i encara em quedaven 2 anys per optar a ser catedràtic, quan de sobte em va venir el Robert Mundell, que era un professor conegut de la Universitat de Columbia, i em va dir que si volia, que ells em contractarien immediatament amb una càtedra. I llavors doncs vam anar a sopar, era un tio molt simpàtic, diguem, un carisma brutal, i recordo que una de les coses que em va dir, la pel·lícula, la Universitat de Yale és una universitat paradisíaca, idíl·lica, amb aquestes de les eures, amb els edificis antics, de tipus Harry Potter, saps? Una cosa molt bucòlica, a diferència de Nova York, la cinquena avinguda, el Times Square i tal, no? I el tio em diu, a veure, una persona que porta americanes de color fúcsia no pot viure a Yale, ha de viure a Nova York. I llavors vaig mirar la universitat i vaig veure allò Harry Potter i vaig dir, hòstia, té raó. I vaig agafar les maletes i amb 32 anys, l'any següent, vaig acceptar la càtedra de Columbia. I per tant va ser ell el que em va canviar la vida, diguem.
Amb ell se'l considera el pare intel·lectual de l'euro. Concretament, ell va desenvolupar als anys 60 la teoria de la moneda única. A què consisteix aquesta teoria?
A veure, és el pare acadèmic, sí, però no, perquè ell va desenvolupar les eines que ens permeten pensar correctament sobre si dos països, per exemple, Espanya i Alemanya, si han de tenir la mateixa moneda o no, ens dona les eines. I dic que sí que és part de l'euro perquè és el que ens dona les eines, però no és part de l'euro perquè la seva teoria diu que no haurien de tenir la mateixa moneda. I deixem que ho expliqui. És a dir, ell diu, el seu pensament diu que va ser un error fer l'euro a l'any 99 tal i com es va fer.
Bueno, una mica com vostè.
Bueno, jo deia, jo en aquest programa segurament en els anys 90...
Bueno, hi ha articles fins i tot de La Vanguardia.
Hi ha articles a La Vanguardia, vaig escriure articles acadèmics, fins i tot vas construir un llibre que es va fer molt, molt conegut sobre acadèmics parlant de l'euro, de si s'hauria de fer l'euro. Són articles dels anys, llibres dels anys 90, quan s'estava discutint la teoria i jo era un detractor. Jo deia que no s'havia de fer, però jo ho feia utilitzant les eines que ens havia donat el Robert Mundell. I, per tant, deixa'm que expliqui les d'allòs. Per fer decidir si dos països, preguntem-nos, en lloc de 27 països, fem-ho simple i diguem dos països, Espanya i Alemanya, o Califòrnia i Nova York, han de tenir la mateixa moneda, sí o no? Llavors, el Mundell ens diu, hem de fer una anàlisi per passes. Hem de fer 3 preguntes seqüencials. La primera pregunta és, els cicles econòmics d'Espanya i Alemanya estan sincronitzats? És a dir, quan hi ha una crisi a Alemanya, també hi ha una crisi a Espanya? O hi ha vegades que hi ha una crisi a Alemanya, però hi ha un boom a Espanya o a l'inrevés? La resposta és que clarament els cicles no estan sincronitzats. Hi ha moltes vegades que a Espanya hi ha una crisi i a Alemanya no, i a l'inrevés. I per tant, d'entrada, això vol dir que no haurien de tenir la mateixa moneda. Per què? Doncs perquè una eina molt poderosa per evitar les crisis és la devaluació de la moneda. És a dir, imagina't que Alemanya va bé i Espanya va malament, hi ha una crisi. Una manera fàcil és devaluar la moneda d'Espanya, la pesseta. Si tu fas la moneda d'Espanya més barata, els productes espanyols són més barats i, per tant, els pots exportar cap a Alemanya i en exportar fas que la crisi desapareixi. Uh-huh. Estem d'acord?
Sí.
Si tu tens la mateixa moneda, fixa't que aquesta eina desapareix. Aquesta eina desapareix i, per tant, quan hi ha una crisi, Espanya se l'ha de menjar. no et pots fer res amb la moneda per sortir de la crisi. ¿Vale? Llavors, d'entrada, el primer argument diria no, que no facin la mateixa moneda. El problema és que aquest mateix argument s'aplica a Nova York i Califòrnia, que sí que tenen una mateixa moneda, que és el dòlar. Quan hi ha una crisi a Califòrnia, no necessàriament hi ha una crisi a Nova York, i a l'inrevés. Per tant, com pot ser que els Estats Units, els diferents estats dels Estats Units, sí que els hi vagi bé una sola moneda? Llavors, això és quan ve la pregunta número 2. Si els cicles econòmics no estan sincronitzats, aleshores la següent pregunta que ens hem de fer és: els treballadors del país en crisi poden anar de manera fàcil en el país el que no està en crisi? És a dir, si Espanya està en crisi, els espanyols aniran en massa a treballar a Alemanya? Que això, és fàcil, això?
Que això sí que passa, disculpi, als Estats Units, no? Que tenen moneda única i que tu pots, per exemple, estàs, doncs, que li diria, a Washington i te'n pots anar a treballar a Los Angeles.
Exactament. Aquesta és una de les raons per les quals els Estats Units poden tenir una crisi, perquè als americans no els hi fa cap vergonya i, a més, no hi ha cap impediment. Es poden, he perdut la feina a Califòrnia, me'n vaig a treballar a Washington i no passa res. I això, els americans són molt movibles, els europeus no. La gent de Catalunya, no? La gent d'Olot, doncs, viuen a Olot, neixen a Olot, es reprodueixen a Olot, tenen fills a Olot, que es casen a Olot i tenen fills a Olot, i estan tot el dia al mateix poble, gairebé no, ni tan sols. O sigui, anar a Barcelona és una gran cosa, ja no dic anar-se'n a Alemanya. I, per tant, no som tan movibles i, per tant, no passem a la pregunta número 2. Als Estats Units ja sí que la passa. Aleshores, quan no passes ni la pregunta 1 ni la prova número 2, ve la pregunta número 3, que és: a veure, en cas de que dos països no estiguin sincronitzats i la població no pugui anar d'un lloc a l'altre de manera fàcil, hi ha un govern que els uneixi a tots dos, que posi els mateixos impostos i distribueixi la despesa entre tots dos? És a dir, hi ha un govern federal. Fixa't que els Estats Units, quan hi ha un govern federal, el govern federal és el govern del Trump, diguem-ho, del Biden, sí. El que està a Washington. Califòrnia i Nova York posen els impostos i els hi paguen al govern de Washington, els hi paguen. El govern de Washington, doncs, fa, jo què sé, despesa, no? Paga els subsidis d'atur, paga els militars, paga coses. Fixa't que de manera automàtica, imagina't que hi ha una crisi a Califòrnia i un boom a Nova York. Automàticament, a Nova York, com que els impostos són progressius, els de Nova York pagarem més impostos. Uh-huh. I els de Califòrnia automàticament pagaran menys impostos. I com que la despesa més o menys és la mateixa tot arreu, fixa't que automàticament passarà que els impostos, els diners de Nova York, automàticament se'n van a Califòrnia, i això fa que la crisi s'alleugeri. Entens o no?
Sí.
Europa, per contra, aquest govern federal...
Són vasos comunicants, per entendre's.
No existeix. És més, si en un moment de crisi a Europa hi ha una crisi a la perifèria, per exemple, la crisi del 2008, crisi a Itàlia, crisi a Espanya, crisi a Irlanda, crisi a Grècia, però no als països del centre. No hi ha crisi a Alemanya, no hi ha crisi a Finlàndia, no hi ha crisi a Holanda, i els hi demanes a Alemanya, a Finlàndia i a Espanya, a Holanda, que paguin més impostos per donar-los als espanyols. Què diran?
Bueno, ja ha passat. Que no.
Diran: oh, home, què foten, aquests passen el dia de festa, estan tot el dia de juerga, no treballen, no com nosaltres, que estalviem, haver estalviat quan tocava. Fixa't que el que als Estats Units passa de manera automàtica, sense donar-nos compte, els diners de Nova York passen a Califòrnia, simplement perquè els impostos són progressius, els de Nova York paguem més, i el govern federal, sense donar-se compte, passa a Califòrnia, els diners a Califòrnia, perquè hi ha el subsidi d'atur. Automàticament passa d'un lloc a l'altre. Aquí a Europa és una tortura cada vegada que hem d'intentar ajudar el país que està en crisi, perquè els altres ho han d'aprovar expressament. I, per tant, el tercer criteri és: no has de tenir la mateixa moneda fins que no tinguis un govern central, un govern europeu, gros, que sigui capaç de recaptar impostos. Fixeu-vos que això no hi era a la crisi del 2008. La crisi del 2008 va ser asimètrica, va passar a la perifèria però no al centre, punt número 1. Punt número 2, els grecs i els espanyols a l'atur no se'n van anar massa a treballar a Alemanya. I punt número 3, no hi havia cap mecanisme automàtic per ajudar en els països de la perifèria, la qual cosa els va obligar a fer retallades, la qual cosa els va fer que la crisi fos encara molt més profunda del que havia estat. Tot això és el que ja deia als anys 90 la teoria del Robert Mundell. Deia, si feu una Unió Europea sense una Unió Fiscal, quan hi hagi una crisi, o els països que tinguin crisi, tindran una crisi gravíssima. I això és exactament el que va passar a l'any 2008, i això és el que s'ha d'intentar arreglar ara. Ara ja ningú pensa, jo ja no penso que s'hagi de tornar a les monedes individuals. Va ser un error fer l'euro, però seria un error igual de greu desfer-lo. Perquè l'euro és com una truita. Quan tu tens els ous, doncs pots decidir fer la truita o quedar-te amb els ous. Està clar? Un cop fas la truita, ja no pots tornar a tenir els ous. A no ser que siguis el Ferran Adrià i puguis reconstruir la deconstrucció, un cop tens la truita, ja no pots tenir ous. I, per tant, ara no podem tornar a les monedes anteriors, però sí que podem fer una estructura federal a dins d'Europa que permeti que les ajudes siguin automàtiques. I això és el que s'està intentant, per salvar l'euro, és el que s'està intentant fer una estructura fiscal europea que agafi diners d'Espanya, que agafi diners d'Itàlia, que agafi diners de tot arreu i que automàticament se vagin al país que té crisi sense haver de passar la tortura que passem ara, que tots els parlaments europeus ho han d'aprovar.
Escolta, professor, abans d'acabar, m'agradaria parlar d'una altra qüestió que m'ha cridat l'atenció, i és la taxa d'estalvi de les llars espanyoles, que es va disparar el 2020 fins al 14,8%. Això són 8,5 punts més que el 2019 i la xifra més alta des de 1999. Són dades que ha fet pública l'Institut Nacional d'Estadística. De fet, es calcula que les famílies de tot l'Estat en un any de Covid han estalviat 108.844 milions d'euros, més del doble que el 2019. I això s'atribueix a la falta de mobilitat i les restriccions del confinament. Jo li pregunto, quan la gent estalvia tant, és un símptoma que l'economia no va bé o per què es dona aquesta circumstància?
Bé, en el cas aquest que ens ocupa, la gent no ha gastat, diguem, ha estalviat, és a dir, no ha gastat, doncs perquè no podia. La gent que normalment gasta calés al restaurant, doncs resulta que el restaurant estava tancat. La gent que anava al Lodegas, doncs no ha pogut comprar copes al Lodegas. La gent que feia viatges, doncs no ha pogut fer viatges. És que fins i tot no podíem comprar roba gairebé, perquè una bona època, uns quants mesos d'aquest any, doncs no podies anar ni a les botigues, que estaven tancades les botigues. I si et deixaven anar a comprar roba, tampoc et venia de gust comprar roba veient tot l'espectacle que hi havia. I per tant, hi ha hagut dos tipus de persones. Uns, els que han perdut una enorme quantitat de diners, els que s'han anat a l'atur, els empresaris que no... els propietaris dels bars que no han pogut obrir els bars, que aquests han tingut ingressos gairebé zero i, per tant, no han tingut estalvi, han tingut un gran desestalvi, però fixa que això ha estat concentrat en uns pocs sectors. La major part de la població que ha seguit treballant, que ha seguit fent teletreball i, per tant, ha seguit cobrant, ha cobrat, però no ha gastat. No ha pogut anar al restaurant, no ha pogut anar de viatge, no ha pogut fer res, no? I, per tant, ha estalviat. Uns han desestalviat molt, uns altres han estalviat molt. La suma dels dos ha estat molt positiva. Hi ha hagut molta més gent que ha pogut estalviar i la taxa nacional, diguem, el que el govern, l'Institut Nacional d'Estadística diu, i l'ahorro nacional, doncs ha pujat considerablement. Però no és una cosa d'Espanya,
És una cosa... No és Europa.
A la major, no, i al món, als Estats Units també, perquè, clar, és que la gent no pot gastar.
I això vol dir, professor, que ara, quan, en fi, els efectes de la vacuna, és a dir, quan tornem a una certa normalitat, aquests diners es gastaran i això reactivarà l'economia?
Jo crec que sí. Jo crec que el que hem vist a la Setmana Santa, això que tu critiques tant, és que la gent té ganes, la gent s'està morint de ganes d'anar a la platja, d'anar als bars, d'anar als restaurants, i quan puguin, doncs, d'anar a PortAventura i a Disneylandia i a Tailàndia, no? De viatjar i de ficar-se en avions i d'anar a Luz de Gas i de fer tot el que no hem pogut fer durant un any, i és, per tant, tindrem unes ganes tindrem moltes ganes de fer coses. Dos, tindrem una eufòria, perquè de sobte veurem el món d'una manera brillant, de sobte hi haurà llum, no al final del túnel, ja estarem a fora del túnel i es veurà el món brillant i amb molt d'optimisme. I tercera, tindrem els calés que hem estalviat. Per tant, tindrem ganes, tindrem eufòria i a sobre tindrem calés i per tant
estem a les portes de superar aquest sotrac econòmic.
Jo crec que sí, jo crec que totes les previsions que estan fent ara els savis, que ja sabeu que jo no
confio... Fixi's que avui n'hi ha unes del Fons Monetari Internacional sobre Espanya, i fixi's que ni li he fet el comentari.
Exacte, doncs ben fet, perquè segur que lo sobrepassarem, perquè no... O sigui, el que es veu ara, no? Recordeu que les previsions les fem mirant pel retrovisor, sí, sí. Mirem sempre mirant el retrovisor, perquè el que hi ha davant no es veu, llavors mirem les dades del passat per projectar el futur, però fixeu-vos que estem davant d'una corba. El que passarà quan s'acabi el coronavirus doncs serà molt diferent, no és una mica més del que ha passat fins ara, sinó que és una cosa totalment diferent. De sobte tindrem un sentiment d'eufòria, tindrem ganes de gastar i tindrem calés per gastar, i per tant jo crec que sortirem de la crisi molt més ràpid del que vaticinen, no molt més ràpid, d'una manera molt més forta del que vaticinen els experts, o sigui, els experts que fan projeccions, fan previsions, no? Per tant, sí. I sobretot països com Espanya, que Espanya són els països que més han patit perquè són els que més depenen del turisme. Uh-huh. I per tant, és, diguem, com que el que tindrem ganes de fer és el que no hem fet, el país que té més restaurants i més bars del món, que és una cosa estratosfèrica, la quantitat de bars que hi ha en aquest país, gires i veus sempre 6 o 7 bars. Doncs, clar, tots aquests bars de sobte obriran, de sobte estaran plens, de sobte la gent voldrà gastar, i com que nosaltres en tenim més que ningú, doncs serem els que més pujarem. També hem sigut els que més hem patit, per la mateixa raó. I per tant és com una posar una pilota de plàstic dintre l'aigua, que la deixes anar i bum, surt disparada cap amunt. Doncs jo crec que passarà, no només surt cap amunt, sinó que surt fora de l'aigua, de l'aigua i surt volant. Doncs jo crec que ens passarà una cosa així. Ja sé que ara és difícil de veure i tots parlem de la quarta onada i del desastre que ens ve, però jo crec que hauríem de ser optimistes de cara... No sé si de cara a l'estiu, perquè jo no em crec massa això del Sánchez que diu que 70% a l'estiu, no m'ho crec, però tard o d'hora, quan s'erradiqui el virus gràcies a la vacuna, doncs la cosa sortirà disparada, sí.
Sí, sí, que no... Que la pilota surti disparada i que no prenguem mal. Perquè aquestes pilotes, quan surten, segons la força amb la que surten, pots rebre algun cop. Professor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, adeu-siau. Són les 6:01. Després farem un intercanvi de vides i ho farem amb Xavier Sardà.
Hombre.
D'aquí 5 minuts.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.